RAC1. Registreu-vos. RAC1.cat.
És fàcil.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC1 Islàndia, amb Albert Ong.
Ara.
T'has equivocat avui, Fel.
Què us he dit?
T'has equivocat, no? Vull dir, en el moment que has pres la decisió de fotre't aquest jersei...
Sí. Sí, has de reconèixer...
Que estem a 21 graus.
Sí, sí. No. Avui què m'ha passat? He treballat tot el matí des de casa, escrivint, fent coses, mails, no sé què, no sé quantos...
A casa encara no ha entrat la calor, encara hi ha el fred.
A casa sí. Hi ha la calefacció, val? En el meu pijama, això aquest que tens per estar per casa. He dinat, he provat el dinar dels nens, pam, 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 pam. Quarts de cinc, dic, em dutxo un moment i em vaig cap a Barcelona.
Sí, collons, deixa'm abrigar.
Deixa'm abrigar, que mires el cel, el veus gris, veus de fort, fa sol, però fot fred, l'aire és fred. Ja quan he sigut a fora al carrer Arbúcies, amb la jaqueta i tot posada, sort que no he agafat la boina, que tinc una boina nova, no me l'he posat.
Sí, ja t'havies equivocat per quedar-te a Arbúcies.
O sigui, anar al súper així, per exemple, que és el màxim que faig gairebé els dies de cada dia a Arbúcies, i anava massa abrigat. Però ens collons, quina calor que fot. Pujo el cotxe, em trec la jaqueta, però la calefacció que la devia tenir posada encara al cap de setmana... Collons, quan arribat aquí a Barcelona? M'he pensat, ja em se'ls hi cabré aquí amb calçotets, aquí aquest tros de Francesc Macià. Però, vull dir, això jo trobo que hauria d'haver un servei que se m'avisés. Des de RAC1, Feixades, si baixes...
Té un fot de dies que l'Abel està dient el mateix, eh?
A mi l'Abel, no me l'escolto, l'Abel.
Doncs la Mònica Usart.
No, jo els del temps és que no me'ls escolto. Em sap molt greu, no me'ls escolto. La veritat és que, saps allò que estàs a casa i dius, som hivern? Doncs avui he sortit sense mirar quina temperatura ni res, tu.
Fel Feixades, ja que ets aquí...
Sí.
Què has vingut a fer avui? A veure.
Mira, jo avui he vingut a explicar la meva primera vegada a la televisió. No, em sembla que no ho he explicat mai. I dic, calla, avui me'n vaig a Barcelona a explicar la meva primera vegada a la televisió a l'any 97.
L'any 97?
L'any 97. Jo estava visquent a Girona. Tu potser ja hi eres a la tele.
O sigui, no feies teatre encara.
No feia teatre, no. Jo estava a Girona.
Sí, jo l'any 97 comencem malalts de tele, per tant, depèn de quan fos, o ja era malalts de tele, o encara era guionista.
95, 96, 97. Jo diria que més 96 que 97.
Perfecte.
Que és quan estic visquent a Girona, jo era peixater Arbúcies, però quan tancàvem al migdia agafava la furgoneta i m'anava a Girona. I on anava? Anava a l'escola de música moderna a estudiar música i al cap de dues hores començava les classes de teatre. Em quedava a dormir allà en un pis i l'endemà a les 5 del matí marxava cap a Blanes a buscar el peix i feia de peixater els matins i la tarda estudiava per ser artista. I vivia amb quatre noies, amb la Laura, la Sandra, que són d'Arbúcies, la Puri, que és de Girona, i la Sílvia de Sant Celoni. I en aquell pis dinàvem cada dia a les 3 de la tarda quan tots ens trobàvem allà. Dinàvem, i llavors miràvem la sèrie de la tarda, no me'n recordo ni quina era, però hi paràvem poca atenció, i darrere començava el programa de la Mari Pau Huguet. I un dia la Mari Pau va començar el programa dient: busquem homes que convisquin amb dones, o que treballin amb dones, o que la seva vida estigui sempre voltat de moltes dones. I jo anava menjant tranquil·lament, i aquelles quatre van aixecar el cap, se'm van quedar mirant i van dir: t'estan buscant a tu. I jo vaig dir: no, jo no tinc que anar a fer res a la tele, vull dir, no tinc que anar a explicar res. Que hi has d'anar, que hi has d'anar, que hi has d'anar, total, que es van aixecar i van trucar-hi. Van dir: aquí al pis en tenim un, que viu amb nosaltres, que a més treballa amb la seva mare i una dependenta, que són dues dones. A més viu a casa seu amb la seva mare i la seva àvia i la seva tia, no?, que també vivien a casa meu. Té molt bona relació amb les seves cosines, total, com el meu entorn carregat de dones. Van trucar-hi, la redactora va dir: hòstia, ens interessa molt parlar amb aquest noi. I l'endemà em van trucar a mi, i em truquen i diuen: mira, que ens han trucat, que tu vols venir. Dic: perdona, jo no vull venir. Van ser les del pis. I em va començar a fer preguntes. Jo vaig començar a explicar bestieses i em va dir: has de venir.
Perquè... I vas anar un dia al programa amb la Mari
Pau. I un dia a la tarda, jo encara era peixater, vaig anar amb la Mari Pau.
Allà en aquest sofà.
A la taula. Jo diria que era una taula, no me'n recordo. Jo anava amb cua, aquella època anava amb uns cabells llargs amb cua encara, ros. Anava un punt de...
Sí, ros amb cua, eh?
Ros amb cua, sí.
Ho dic perquè fer el Feixades, eh? La sí, imatge sí, la sí. Tenim tots, la d'ara, però sí, ros amb cua...
Ros amb cua, ja tenia moltes entrades.
Sí.
alguna cana devia tenir ja, perquè van sortir molt aviat, però jo aquella època ens solinava pels dies de cada dinar amb xandall pel carrer, en plan, ei, que vull ser artista i tal, sóc una mica hippie, saps?
Ara sóc peixater, però jo seré artista.
Però seré artista, i per tant, saps, anava amb el Ducados i la meva cua i el meu xandall una mica revolucionant.
O sigui, la primera vegada que feia el feixer d'Es va a la tele, l'entrevista a la Mari Pau Huguet, sí, com a home que conviu amb quatre dones.
Amb quatre dones a Girona, amb dues dones a Arbúcies i a la feina, voltat de dones, entre les clientes de la meva mare, el meu món estava voltat... Quan m'escapava al bar amb els meus amics era quan estava amb la colla d'amics, però si no, era totalment dones, dones i dones.
Doncs això hem de parlar amb Arxiu TV3.
Sí, estaria bé això.
I
això
que busquin
bé
aquestes imatges.
Potser perquè... si ho fan amb so, perquè si ho fan només amb l'imatge no em reconeixeran, segurament ja no les tenim, Però vaja, això jo tenia ganes d'explicar-ho, més en un dia com avui, i mira, l'any 96-97, no recordo ben bé, ja estava voltat de dones.
Suposo que les dones, les noies que vivien amb tu al pis, aquestes quatre, potser no han acabat convertides en dones de la teva vida, però avui li hem demanat a Manfel que intentés fer l'exercici d'explicar-nos quines són les dones de la vida d'Enfel Feixedes.
Exacte, sí, sí. I hem fet un resum i a mi m'agradaria començar per la primera.
Quina dona veus quan sona la Santa Espina?
Quan sona la Santa Espina o quan sona qualsevol sardana, hi veig la meva àvia, la iaia Maria, que va viure amb mi, que jo vaig viure a casa seva amb els meus pares, ella vivia amb nosaltres, fins que va morir quan jo tenia 34 anys, i era la viuda del meu avi músic. I la iaia Maria, cada cop que la tele, que la ràdio, que anant amb cotxe, que Arbúcies, sonava una sardana, sempre deia el mateix: el teu avi... i m'explicava alguna cosa de l'avi. I, per tant, la música de sardana, sempre com veig una copla, sempre la relaciono amb la iaia Maria. La iaia era una dona que la música... no era una dona, es mirava molt la tele, la música no l'havia escoltat, no l'havia vist mai, escoltant música exclusivament, i vaig escoltar música, però sempre que sonava alguna cançó sempre feia la referència cap al seu home, no? Cap al que havia sigut el meu avi, que havia sigut músic i que amb ella l'havia marcat tant i tant.
I que la iaia et devia mimar...
La iaia va ser... La iaia era la que em va criar, perquè els meus pares treballaven, jo era fill únic, i per tant els caps de setmana jo estava sol a casa, gairebé entre setmana. La iaia és la típica que, quan vaig ser adolescent, em protegia d'aquells gats de cap de setmana, que la mare era a la botiga, el pare era amb el futbol, i jo m'aixecava amb ressaca, i aquest passa, és que he menjat una cosa que no se'm va posar bé, i em deia: va, seu, que has begut massa, i em donava una mica de sal de fruita, o quan em veia amb mala cara i em venia allà, deia: els teus pares no m'han passat bé, però què has fet? Què t'ha passat? Va, explica'm, no pateixis, que no els hi diré pas. I molts cops em confessava amb la iaia, vull dir que fins que arriba un punt que et tornes un idiota amb 15-16 anys, i després quan la iaia et pregunta, dius: va, iaia, no m'atabalis.
Home, li deu haver fet molta il·lusió, perquè acaba d'arribar Marina Rossell, a RAC1, que d'aquí una estona parlarem amb ella. Demà li donen l'enterroc d'honor,
sí,
amb la Santa Espina.
Home, imagina quina entrada que ha fet.
La Santa Espina, l'entrada triomfal de Marina Rossell, que la saludem de seguida. Aquesta és la primera dona de la vida d'en Fel Feixedes, sí, la seva iaia. Anem per una altra?
Anem per una altra. I a ver, tú nunca me has querido ni avances, que nunca he sido tú.
Qui és Julio Iglesias?
Julio Iglesias és la meva mare. Julio Iglesias és la Betty. No, bueno, clar, si ara fan un tall. Julio Iglesias és la meva mare. Ho petem bastant, eh? Es fa viral.
Sí. Però això podem fer una peça web perfectament, no?
Sí, sí.
RAC1.cat,
sí, sí.
Fel Feixedes, dos punts.
Julio Iglesias és la meva mare. Hòstia, que bo. Sí. És que... No m'hi he fixat, que, com ho he dit, i he vist que
reaccionava. És que més hi ha el tall, eh? O sigui,
sí, sí.
No podran dir, no, és que això ho han tergiversat.
No. Ho he dit ben net, ben clar, net, amb el fondo de música, vull dir que s'entén perfectament. Sí, sempre que sento Julio Iglesias, em ve la memòria de la meva mare, amb la imatge aquella d'entrar a casa meva i sentir Julio Iglesias de fons en el disc de vinil que els tenia tots, i entrar en un estudi petit on la mare planxava, on la mare cosia, on la mare escrivia els seus poemes, que feia poemes, i sempre tenia Julio Iglesias posat. Una de les fotos que tinc a l'àlbum de record de la meva mare, n'hi ha una que està dreta amb les mans a l'aire, que és un concert de Julio Iglesias, i molts cops quan els meus fills, mira, a vegades ens posem a mirar fotos, i sempre els explico, aquí estàvem un concert de Julio Iglesias, la mare. I jo, de preadolescent, com ara el meu fill, amb 12, 13, 14 anys, me'ls sabia totes. Me'ls sabia totes. De niña a mujer, a mi em tenia el cor robat, i el Hayes, bueno, és que totes. I va haver un punt que els meus amics, que ja començaven a escoltar Kiss i a CDC amb casets, me'n deixaven, jo els escoltava i pensava, això és una merda, a mi m'agrada més Julio Iglesias, però és que a l'institut no podia dir,
no podies dir
que
no
escoltava Julio Iglesias. I vaig haver de passar-me Kiss i a CDC per fer una mica de magatotis. I per tant, Julio Iglesias és possiblement, la vida canvia, però segurament és de les dones, de les tres dones més importants de la meva vida, però no dic la més, la mare, és que ara tinc una dona que m'estimo molt, tinc una filla que és increïble, però la mare, no? És el més bèstia, la cosa amb el lligam més fort que hi ha amb una mare, no? És molt bèstia, això.
Són les 7 i 10 minuts, podem recuperar el moment històric, jo crec, en què Fel Feixedes feia aquestes declaracions.
Julio Iglesias és la meva mare. Julio Iglesias és la Betty.
No, ja està.
Sí, això.
Sí,
hi ha que és per tu Manel Escobar, que és, per mi Manel Escobar ho és tot, i Julio Iglesias
és la meva mare. Fel, quants anys fa que va morir la teva mare?
Ara aviat farà 19 anys.
I has estat algun dia d'aquests 19 anys que no hagis pensat en ella?
Mai. Però és que mai, eh? És que és una cosa que qualsevol cosa durant el dia, quan... Mai, és que per això et dic que, home, ara tinc una dona i una filla que segurament es convertiran encara més que la meva mare, no? Ja s'hi estan convertint, però és que tots n'hem tingut de mare, i per tant, tots sabem el que suposa, i a més el lligam que tenia amb ella, i jo sempre ho dic, que per molt bé que estigui, sempre la trobo a faltar, sempre.
Més dones de la teva vida. A veure quina frase fas amb Los Pecos.
Los Pecos són les meves cosines. Jo sóc fill únic, i llavors tinc dues cosines germanes, les nebodes de la meva mare, que són de part de la meva mare, la Marta i la Maria. En aquest cas, aquesta cançó em porta la memòria a la Marta, la germana petita, que quan ella és 6 anys més gran que jo, ella en tenia 14 o 15, jo en devia tenir 7 o 8, i anava a casa seu, ella em vigilava moltes tardes i posava aquesta música. I em deia, escolta, això ja veuràs que és bo, i eren els Pecos. I llavors, sempre que sento Pecos, em ve la memòria a la Marta, no? Suposo que és això. És impossible dir que són les meves germanes, perquè no tinc germans i un lligam amb un germà és molt
però
més bèstia.
Però ja t'he relació que hi tens.
Sí, exacte.
I tampoc és una relació de cosins,
sí,
eh?
Jo dic que el bo amb elles és que no ens hem barallat mai, com els germans i en discussió, en canvi sempre ens hem estimat molt. No? I sobretot, elles hi han sigut sempre, en els moments bons, però sobretot en els dolents. No? I per tant, quan a vegades les presento, perquè anem a algun lloc i anem junts, i jo sempre dic, les meves cosines germanes, perquè dic cosins i prou, penso que és injust que les tracti només com a cosines, no? I clar, dir germanes també és molt bèstia, on són les meves cosines germanes? I...
La Marta és Pecos, i la Maria?
I la Maria...
Oi? Home, la Maria és Nadal, no?
La Maria és Nadal. Sí, aquesta cançó, a les festes de Nadal que havíem explicat aquí amb un corbatxo, quan el meu padrí deia, va, posem-nos a cantar, que érem una família que ens agradava cantar i tot plegat, cantàvem el Santa Nit, no sé què, i després la meva cosina sempre començava a cantar aquesta. No? I la Maria sí que és la germana gran, o sigui, la Marta és la germana petita, som gairebé podríem ser allò per edat bessons, la Maria és la germana gran, i és la que falta de mare, jo, a mi em va... Totes dues, eh? Per la Maria, pel seu seny, pel caràcter molt semblant a la meva mare, s'ha convertit en el pal de paller de la família. La que diu, diumenge fem calçotada. I ella diu, saps? I per compte que puguem, tots hi som. És la que està pendent de tots, és la que quan doncs, vull dir, bades una mica i ja la tens dient que et fa falta, és la que et mima, la que et cuida, la que sempre està pendent de tota la família, no? I una mica De la mateixa manera que una cosina germana no pot fer mai el paper de la germana, una germana gran no pot fer mai el paper de la mare, no? Però sí que, dius, el nostre referent, tant per la Marta com la Maria, com tots els fills, la Maria s'ha convertit en el pal de paller i una de les dones importants de la meva vida.
Ens en queden dues.
Ens en queden dues. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling glamorous. Oh, it's wonderful, marvelous. La dona que treballa a Girona, no? Diana Kroll és la dona que treballa a Girona.
Irene Kroll.
Irene Kroll. Clar, ja només amb la música ja ho veus, no? Aquesta calma, aquesta cosa, aquest seny, aquest saber fer. A vegades diuen que quan trobes la dona que fa el viatge amb tu al llarg de la vida, que molts cops anem a buscar la mare, no? També, aquell. I no hi ha persona més diferent de l'Irene amb la meva mare, saps? L'Irene és totalment al revés de la meva mare, és una... Bueno, és això. Segurament la meva mare sóc jo. Una altra frase que podríem... Si algú escolta els talls, aquest tio està molt boig. Va dient que té...
Però clar, a veure, si Julio Iglesias... O sigui, un silogisme, eh? Si Julio Iglesias és la teva mare i la teva mare ets tu...
Jo sóc Julio Iglesias. Hòstia. Doncs l'Irene és la que ha portat la pau, la calma, la tranquil·litat, el seny, el saber fer a la meva vida. Jo sóc un esbojarrat, sóc una mica loco, i llavors ella...
I el riure també.
Eh?
I el riure també, que és molt divertida, la Irene.
Sí,
no?
Sí, sí, i tant, sí, sí. A més, amb un altre... Amb un punt molt... És que ahir mateix li vaig enviar per WhatsApp, dic que... li vaig fer una consulta. Això com va? I em diu, carinyo, ja t'ho he explicat, però de la manera que ho escriu i que ho puntua i que ho posa, la veus ben bé dient... Hi ha una ironia tan gran aquí darrere, i després la veus amb aquella cara, no?, que ho fa tot tan sèrio, i a mi, clar, tot això em té molt enamorat. I l'Irene s'ha convertit actualment en la persona més important de la meva vida. Qualsevol decisió que vull prendre, qualsevol cosa que em passa pel cap, és l'Irene. I, bueno, espero i desitjo que sigui per molts anys, i que aquesta pau i tranquil·litat a mi em va molt bé, perquè si no... seria un perdut molt gros, per tant, que per molts anys.
Les dones de la vida d'en Fel Feixedes. Ara sí, l'última.
Acabem... La Macedònia és la meva filla. La meva filla, que és el que dèiem abans, no? Comences amb la iaia i acabes amb la filla, i van passant dones, i unes van marxant, i unes van creixent, i van anant al teu costat. I la Èlia, poso Macedònia perquè ella, bueno, ha sigut el primer grup que se'n va fer seguidora, que va anar al Campo Rock, que vam viure tot d'emocions al voltant de les Macedònia.
Pregunto, tu vas acompanyar la teva mare al concert de Julio Iglesias?
No.
Has acompanyat a la teva filla, l'Èlia, a Macedònia?
Sí. Sí, noi, no havia pensat en això. No havia pensat en això. Sí, sí, al concert i a Colònies, i anar-la a buscar i veure com cantaven belles, i l'Èlia té aquest punt de rauxa del seu pare, no? I aquest punt de bogeria. L'Èlia és més semblant a mi que no pas la seva mare. L'Èlia és una nena molt carinyosa i que em fa... Saps l'anunci de Tarradellas de farem una pizza? Doncs tinc la sensació que la faré molt cops amb ella. Mm-hmm. Perquè quan hi ha una cosa que dius, i ara jo que sóc amb un càrrec, fem una pizza, i llavors així és el nostre codi que ens entenem, no? I també sé que només té 11 anys i que al llarg dels anys que em queden a mi per davant es convertirà segurament en la més important de la meva vida, que espero que sigui així.
Marina Rossell, bona tarda.
Sí, però vosaltres de què aneu, nens? Totes manifestacions per tot arreu, tota la persona amb un follon per tot arreu, tribulacions per tot arreu, guerres per tot arreu, i aquest, mira, tot ple de felicitat, desbordant de felicitat, el Fel, tota una família feliç, la mare, les nenes, la seva dona... Per favor, aquí el que has de fer és portar la fórmula. Has d'agafar i venim la fórmula, i no amb el resultat de la fórmula. Nosaltres volem saber el camí que has fet per aquest resultat. Ja ho tinc tot dit.
Hòstia, segurament la fórmula tenen elles, saps? Jo he anat seguint, he anat voltant, al final sempre jo, hi ha un espectacle que l'acabava dient. A la meva vida, sempre, quan una cosa va malament, hi ha dues coses que em salven, que són l'humor i l'amor.
Sí.
L'humor i l'amor. Per tant, si voleu ser feliços, sobretot, rieu i folleu. Acabava l'espectacle així, no? Llavors, això és per acabar-ho de manera còmica, però sí que és veritat que l'humor i l'amor, al final, em sembla que és la fórmula, no? Sí, si hi ha humor i si hi ha humor, i humor, res pot anar malament. Fins i tot els mals moments els acaba salvant gràcies a això. Per tant, la fórmula... Em sembla que la sabem tots, eh? La fórmula, el que passa que costa molt d'aplicar-la.
Home, a vegades l'elixir de la fórmula...
Marina.
Les mesures no van bé ja. I ja no anem bé.
Ja, clar, si hi ha massa humor, també és perillós.
Marina, tinc un regal per tu.
Un regal?
Mira, potser no és la millor manera de començar la conversa.
Ah, ostres, mira,
però t'he comprat aquests crisantems per tu, Marina.
M'encanta, nen. Doncs t'estic molt agraïda, però clar, expliquem-los com són. Nens,
violet,
són violetes.
Sí.
I me'ls deus donar pel dia de la dona.
No, te'ls dono.
O pel premi que em donen demà.
Te'ls dono perquè t'estimem. Per l'amistat i perquè no hi ha d'haver ni un premi ni un dia especial, no? Per regalar unes flors, o sí?
No. Les flors són meravelloses.
A tu t'agraden les flors?
Sí. Jo sí, tinc una terrassa i tinc moltes flors. Ai, és que és un procés preciós, també, fer el veure com les flors van canviant, depèn del temps que fa, i és una cosa que és estimulant. El temps, el veus, el pas del temps, el veus també amb les flors. Això mira, ja estem a la primavera, ja ha florit doncs un magnoli, no? O hi han caigut les fulles de tota una enredadera que hi ha per allí, o són de color bordeus, de color granate, vol dir que hi ha la tardor.
Avui a Islàndia, Marina Rossell.
De matina. Ovela chau, vela chau, vela chau, 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 mel sabent d'hora de matinada. I m'he topat amb l'enemic. Porta'm on vagis.
La Marina, que demà a aquesta hora serà a Girona perquè et donen el premi Enderroc a la trajectòria. Aquella nena del poble de la Gornal que rebrà un premi per gairebé 50 anys de carrera musical, Marina.
Em sembla, no sé, impossible.
Amb quin sentiment aniràs demà a Girona?
Doncs... bàsicament, un de molt primitiu i que sense aquest sentiment no es pot seguir vivint, que és l'agraïment i la reciprocitat. L'agraïment, però sobre de tot... I l'agraïment, jo crec que el més important és agrair, no fer-lo, a la gent que ens ha vingut, que ens ha fet costat sempre, no? Perquè és una mica el que diu el Tom Waits, no? Ell explica que primer ell comença tota la perifèria de totes les ciutats i va a tots els pobles i els poblets i a tots els barris, tal. I això, aquesta mateixa gent són la que després et fan que cantis doncs, al Palau o fan que després amb el temps et donin un premi de tota una trajectòria que vol dir un camí ja traçat, un camí que ja l'has fet, no?
En Fel parlava de les dones de la seva vida. Qui eren els teus pares, Marina?
Bueno, els meus pares eren... eren unes persones molt... molt, molt especials, es van casar grans ja ells i eren dues persones que no sabria bé com definir-los, però ells eren pagesos i a vegades no es portaven gaire bé i això deixa una petjada a les persones.
Tu veies de petita que no es portaven gaire
bé? No, i això que van anar mantenint fills, perquè som cinc germans, però no es portaven gaire bé. Ara, si em escolta la meva família, em picarà la cresta. Però és com jo ho vivia. No es portaven gaire bé, no, aquells dos, no. No sé per què, no es portaven gaire bé.
Amb què ho veies,
però,
tu?
No sé. Jo recordo que la meva mare, quan va morir molt jove, encara no tenia ni 50 anys o així, molt jove, jo en tenia 20 i tal. Recordo que allò, quan abans estàvem allà al cementiri, allà el meu pare va fer un... va dir, bueno, doncs, ja doncs va començar a dir-li coses, no? I aquestes coses eren, doncs, si veus el pare per allà dalt, el seu pare, digue-li que t'he estimat i t'estimaré sempre. Però, ostres, nen, jo no, això no li vaig sentir mai, amb ell. I ell es veu que el seu pare li devia fer prometre això, abans de morir, que s'estimaria la meva mare, es veu que potser no ho va complir i allí, doncs, el paio tenia que purgar tot alguna cosa que tenia dintre.
Quan la mare, quan la seva dona ja era morta.
Clar, la que era la meva mare, sí. I això ens va sorprendre. Bueno.
Que fort, eh? La primera vegada que tu sents el teu pare dient-li t'estimo la teva mare ja era morta.
Doncs jo sí. I això no ho he explicat mai. I quan que... I perquè són coses que venen, et venen a mesura que et poses dintre una conversa i la teva conversa, doncs, em porta també a fer una mica tot el recorregut de la meva família, no? I tu, la meva germana gran, que cohesiona l'altra, 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 la mare, la teva dona, la teva nena, etcètera, etcètera, no? I llavors et porta aquests vasos comunicants. Les persones som així del geogràfic, els animals aquests... Vosaltres no els mireu?
Els documentals d'animals?
Sí.
T'agraden?
No, és que si els veieu, allí hi és tot.
Per exemple, tot, què hi ha?
Doncs, bueno, tota la supremacia dels homes contra les dones, els maltractaments, això de... Uah, de follar, que dius tu, sense que aquell animal no vulgui, i veus que se'n va, el salvatge. I llavors veus que hi ha res, molt, molt poquet, entre el naixement geogràfic i nosaltres. Jo penso que fa molt poc que caminem drets. Fa molt poc.
El jardí d'hivern.
No?
Ara t'ha semblat que havies de parar, després d'aquesta frase.
Sí, clar, perquè la imatge és que som encara animals que anem amb grapes. No, amb les quatre grapes, no? Però no, doncs no.
Tu quan vas venir amb 16 anys, deixes la Gornal i vens a Barcelona, em pots explicar aquest viatge, diguem, que te'n vas d'aquest petit poble del Penedès cap a Barcelona?
Bueno, mira, Albert, el convidat ja l'hem fet, tu i jo.
Fa molts anys, no me'n recordo.
Josep, ara me'n recordo. Si fa molts anys que te'n recordes. Doncs aquest viatge, que si jo tenia 16 anys, i jo el que volia era, entre cometes, fugir d'alguna cosa que no m'agradava, que no sabria saber què era, però que no volia aquella vida que em semblava que m'esperava, no? I vaig venir aquí a buscar-me aquesta vida que jo creia que en fi... que anhelava, però que m'hauria pogut fer també drogadicta pel camí, no? Heroïnòmana, per exemple, clar, 16 anys. Jo ara quan veig personetes de 16 anys em agafen ganes de plorar, nen, dius, ostres, no és possible això, clar, és una, sense una, deixar d'aquella persona, deixar de la mà de Déu, entremig. Mira, hi ha una poeta anglesa meravellosa, que es diu Catherine Ryan, que ella diu que en aquesta vida sap que ha de conviure amb una flor i amb un tigre.
Crits plens de pau i de consol, crits plens de fred i de bondat, crits
et preguntava això perquè ara hi deu haver gent que deu fer el viatge a la Gornal Barcelona cada dia, anar i tornar, i no li dona cap importància, però per tu en aquell moment, l'any 70, segurament aquest viatge, que diguem, la distància era la mateixa, tot i que potser durava més, se t'havia fet tot un món també anar a Barcelona, no?
Una mica abans dels anys 70 era. Jo tenia 16 anys, no sé, i ara en tinc 69. Uh-huh. Doncs no sé, que algú que sàpiga comptar ràpid ens dirà quan.
Vas néixer el 54, sí. I 16, 70, no? A l'any, sí. 70 devia ser.
Sí. I el Franco mora el 76.
El 75.
Sí.
El 75.
Sí, sí, sí.
Tu quan vens a Barcelona i comences a cantar, tu tenies vergonya dels teus orígens pagesos?
Doncs sí. I quan anava a fer currículums per ser dependenta d'algun lloc, o d'aquí, o d'allà, o que treballava allà al passeig, al carrer Casp, hi havia un lloc, una fàbrica, que hi havia uns plafons, diguem, com unes làmines de paper d'aquest de plata, i simplement els posaves a dintre d'una màquina, feies així com si baixés, com una cervesa, no, diguem, i llavors tots aquells fulls sortien arrissadets, com si fos era per posar els bombons i tal, 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 no? I el atzar, el meravellós atzar, va fer que aquesta fàbrica, que em sembla que es deia Buigas o alguna cosa així, amb una B alta, al cap d'uns anys, al davant mateix, hi havia un estudi de gravació del Moraleda, i jo gravava allí el meu primer disc, i a més, clar, me'l produïa el Lluís Llach, que jo l'havia vist de petit allà cantant, no? Però al mateix carrer, i quasi front per front. Quan ho vaig veure, nen, això, vaig anar allà a la fàbrica i vaig estar molt d'estona mirant la porta aquella.
Una de les primeres feines que havies fet quan vius sí. a Barcelona, i llavors ja quan tens al cap d'uns anys de que pots gravar el teu primer disc, resulta que és just al mateix carrer.
Clar, això no ho havia explicat mai, tampoc.
Tu portaves la música dins ja, però en canvi tu vas estudiar per ser infermera.
Sí, bueno, volia ser infermera, llavors feia auxiliar d'infermera i treballava a diferents llocs, a una clínica que es deia Regina, a la clínica Adriano, a la plaça Adriano, i a la plaça Adrià, ara es diu, no? I allí també va ser, allí vaig aprendre el que no està escrit, eh? Vaig aprendre moltes coses, eh? En aquest període meu curt. Moltes, moltes coses. Perquè vaig veure... Jo treballava a les nits, feia els torns de nits, que a més vaig coincidir amb el que després va ser conseller de la Generalitat de l'època Jordi Pujol, que és el Xavier Pomés.
Uh-huh. I ell, que va ser conseller de Sanitat. Sí,
sí. De Sanitat. Doncs ell allà acabava la seva carrera i a les nits jo estava allí. I
veies de tot a la nit allà,
sí,
no?
Sí, però vaig coincidir amb ell. Uh-huh. I clar, veiem totes les coses que passaven, les que es poden dir i les que no es poden dir. Però bàsicament jo vaig veure... Jo tenia 18-19 anys i vaig veure doncs, a morir gent, clar, i a néixer gent. I això és un impacte que et queda per sempre. I et dona una impremta, et dona una... Clar, és un bagatge molt gran.
Què t'impressiona?
Clar, jo he estudiat molt poc, que he estudiat molt poc, no vaig poder anar a la universitat, no concentrava, però la vida ha fet que... He après molt, Albert, molt, 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 molt. Perquè el fet de tenir aquesta mancança ha fet que llegis molt, que m'interessés molt, que intentis aprendre molt, molt, molt amb converses, que diu el poeta Palau Fabra. He après en converses. Doncs he après molt en converses, he après molt en entrevistes, he après molt amb llibres de biografies, i he après molt del fet de viure.
Perquè la Marina Rossell, això quan feia d'auxiliar d'infermeria, i deies això, que treballaves a les nits i veia gent morir i veia gent néixer, amb 18 anys que devies tenir llavors, què t'impressionava més, veure gent morir o veure gent néixer? Diguem, l'acte animal, si se'm permet dir-ho així.
A mi morir. Morir. I néixer, doncs, amb avui, que és el Dia de la Dona, vaig trobar amb una sorpresa bestial que... Això era de matinada i una dona doncs, va donar llum, va parir a una nena, i jo me n'encarregava de dir-li al pare, que llavors no podien entrar, que era una família rica aquesta, d'un lloc ric de Barcelona, d'una empresa, i llavors jo li vaig sortir i li vaig dir: ha tingut una nena. I aquest paio cabron em va dir ell a mi: felicitats, ell amb mi. Hòstia, això em va dir: felicitats, ell amb mi. I llavors jo no ho entenia per què em deia això. I ell maleïa que fos una nena perquè volia un nen. O sigui, imagina un nen, nens, que al moment de néixer, aquella nena petiteta que a mi me la van fer agafar per dalt i li tenies que picar els peus perquè plorés i perquè plorés i tal, va, digue-li al pare que ha sigut una nena. Es veu que aquell cabron tenia tres nenes i no en volia més. Gros horror. Perquè el futur és de les dones, nens. Aquest segle ha de ser així, no? Les dones investigadores, les dones... No? Avui és que, clar, vinc encesa perquè he vist moltes coses de feminisme avui.
Avui no ets a la manifestació.
Encesa de passió.
No ets a la manifestació, però has anat a moltes manifestacions, esclar. Fins i tot abans que fossin tan massives, diguem.
Clar, no? Quan hi havia... Jo recordo que érem 30 persones. I tinc fotos d'això, que dius, ostres, de 30 persones. Perquè abans una fotografia era molt valuosa, no com ara, no? I ens havia gent que feia fotografies, però d'aquelles de fotografies de veritat. I recordo que una amiga meva em va enviar una, la Rosa Marqueta.
Sí, senyor.
La Rosa Marqueta de TV3. Mm. Ella també feia fotos. I me'n va enviar una i va dir: mira, Marinota, perquè ell no en diu Marinota. Mira, Marinota, quina fotografia, me l'he trobat. i em la va ensenyar, i érem 30 persones, però hi ha l'altra, i ara érem 300, i tal, 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 i el 18, un milió.
De I aquell dia, què penses aquell dia?
Em vaig posar a plorar al veure que hi havia tanta gent, perquè vaig pensar en això, en les 30, que era al carrer Pelayo, a la Rambla i cap a la plaça Universitat, a la plaça Sant Jaume.
Ara no et demano una dona de la teva família, sinó et demano una dona coneguda. Diguem, tu arribes a Barcelona i entres en contacte amb gent molt diferent, sí, a través de la cançó, però també a través del moviment feminista, diguem...
Les tinc.
Dels anys 70. Digue'm una dona o dues dones que t'impressionessin en aquell moment.
Molt. I la vaig tractar moltíssim, i ara està molt oblidada. La vaig tractar molt i vaig aprendre molt, Maria Aurèlia Campany. I la vaig conèixer a Prada Conflent, que hi vam anar el Josep Tero i jo amb autostop, érem molt jovenets, i quan estàvem allí vam demanar si ens deixaven cantar com aspirants, diguem, no sé quin títol tindria, com espontanis, perquè hi havia un concert i tal. I ens van deixar, sí, i llavors jo vaig cantar, i la Maria Aurèlia Campany va venir, em va saludar, i em va dir que jo tenia una veu molt bonica, era una dona jove, anava vestida de negre, i la veig en aquest moment. I llavors ella em va presentar aquest disc que havia gravat al carrer Casp, davant d'aquesta fàbrica, i que eren de cançons, si voliu escoltar, que eren de cançons populars transformades, també per la Maria Aurèlia Campany, el Joan Oller, etc. I, doncs, la Campany em va donar moltes lliçons de vida, amb aquells ulls de Picasso que tenia. També la Rodoreda. I després la Montserrat Roig, moltíssim. Maria Mercè Marçal. Aquestes són dones que em van donar una llum com un far allà molt lluny, a la llunyania de l'horitzó, però un far. Hi havia una llumeta.
La Marina Rossell, demà li donen aquest enderroc a la seva trajectòria a Girona, una trajectòria de molts anys. Parlava del primer disc ara, però llavors arriba, crec que és el segon disc ja, i arriba una cançó que és a la memòria de moltíssima gent, i que jo crec que aquesta cançó, quan la troba la Marina, quan la canta la Marina, passen coses.
Oh, gavina voladora que volteges prop del mar, i el pas del vent mar enfora vas voltant fins arribar a la platja assolellada, platja de dolços records, on dia i nit i festada la nina dels meus amors.
Deixem que recordi, Marina, l'última vegada que vam estar junts, no fa gaire, era el funeral de Josep Maria Espinàs, érem a Sancho d'Àvila esperant que comencés la cerimònia de comiat de Josep Maria Espinàs, i se't va acostar una dona.
Ai, sí! Nen.
Se't va acostar una dona,
sí,
que se li havia mort la seva mare,
sí,
i diu, Marina, perdona, ja sé que no és el moment... Diu, però que sàpigues que ara, en la cerimònia de comiat de la nostra mare, la primera cançó que sonarà serà la Gavina.
Ostres, sí. Em va commoure, eh? Sí. Bé, jo
Com
crec que...
Com vas anar a parar, tu, amb aquesta cançó de la Gavina?
Bueno, aquesta cançó era una cançó que era en castellà. La va traduir al català el Antoni Puigverd, que escriu La Vanguardia.
Sí.
Li va ensenyar amb el Tero, perquè tots dos són de l'Empordà, ell me la va ensenyar amb mi, i a mi em va fascinar, i la vaig gravar. I allí va començar, doncs, això va coincidir amb tot el principi de la transició, del moviment feminista, i va ser, no?, es cantava totes les actes feministes, i ha traspassat. El mestre Cirés la va fer, i preciosa.
Aquí va passar alguna cosa, no?, amb la Gavina.
Clar.
Hi ha hagut algun moment de tots aquests anys, és una cançó que tu la cantes des de l'any 78, imagina, de 45 anys fa que la cantes, hi ha hagut algun moment que hi hagis conviscut malament amb la Gavina, que t'hagi fet ràbia ser la de la Gavina?
No, perquè el pitjor és ser la de cap cançó. Clar. És molt important que un cantant l'associïs amb una cançó. Stranger in the Night, de seguida saps qui és, no? Tots els cantants que poden venir a la memòria ràpidament, si has de buscar una miqueta, és perquè la cançó... Primer et ve la cançó i després el cantant. Quasi sempre. No, no. I jo ara quan la canto, clar que la canto...
Sí, no hi ha hagut cap moment de la teva vida que...
No, sí. Jo recordo que al Liceu no la vaig voler cantar, aquesta cançó, perquè pensava, ostres, d'aquí, massa fàcil, no? Però perquè volia, entre cometes, demostrar que la gent també doncs hi havia altres cançons, també, no? Però són micro rabietes que tens tu amb tu mateixa, però no, clar que no, és delícia.
Clar, aquest teu ofici, segurament el nostre també, però crec que el teu una mica més, és un ofici d'alts i baixos. Mm-hmm. És un ofici que, diguem, el gran mèrit és estar-hi tants anys, no? Però que potser hi ha hagut algun moment baix de Maria Rosset que hagis dit, hosti, no ho sé si jo m'hi podré continuar dedicant a això, no ho sé... La por de dir, i si el públic no m'acompanya més? Tu això l'has tingut en algun moment?
No aquest dubte tan profund, no? Perquè si això de dir el públic no m'acompanya més vol dir que has de deixar de cantar. Perquè el sentit primordial és que la gent vingui als teus concerts. Si no, res és possible. Que algú t'escolti la ràdio, si no, per què la fem? Per què venim, no? Això no... Però sí que he tingut moments de... No sabria definir... Però si no fos cantant, penso que també els tindria, no sé. L'ésser humà està fet de fang i sang, no? Som aigua i pols. Per tant, som éssers... Jo no vull dir la paraula vulnerable, però està molt, molt cansada, però sí d'una gran fragilitat. Som d'una gran fragilitat. Tanta... que tu ara baixes aquí baix o entra la Eva i ens porta una copeta de cava, ens el prenem i ja som unes persones diferents. El nostre tarannà canvia, imagina't l'alcohol amb el rec sanguini, com canvia? O una cervesa, no? I dius, no és possible, perquè a vegades vaig a un lloc i vaig allí, no sé, vaig allà, però em dona una copeta de vi i uau! Jo, doncs, dic això, dic allò, no? Ja dic el que penso. Com, llavors, o sigui, com tot... és possible, nen, que un líquid que tingui alcohol pugui canviar...
Una cosa tan sòlida com una persona com humana, no?
Sí, com el pensament. Doncs mira quina fragilitat tenim, no? No? No ho penseu, això, vosaltres? Però res, no has d'anar al mercat negre per comprar allò, eh? Simplement una cervesa, nen, no? A vosaltres no us canvia? Ah, una cerveseta, no sé què, i un vi blanc, un verdejo d'aquests, vinga allà, perquè amb la copa, no? I vinga a remenar la copa, que és bo, que el blanc no s'ha de fer això, s'ha de fer només amb el negre, però nosaltres allà, no? Amb la copa, tot fresquet, el veus? I ets una altra persona.
2:03. Maria Rosell, demà rebrà l'enderroc d'honor a la trajectòria.
Rosa d'abril, adéu, rosa encarnada, demà, lluny del teu roser, d'enyorament em moriré. I adéu, rosa d'abril, adéu, rosa encarnada, demà, lluny del teu roser, d'enyorament.
Et anava a preguntar pel concert del Liceu, però és que sentint la teva veu sempre penso el mateix. D'on ho has tret, això, Marina? D'on l'has tret, aquesta veu?
Doncs jo crec que és un do i que jo tinc el deure de conservar-lo. El deure, perquè és un do. El deure, i ho faig. I intento posar aquest do al servei, doncs, de cançons que ajudin a suavitzar la tristesa, el servei de cançons que ajudin a fer companyia, que t'obrin un horitzó, que et transportin, que et facin viatjar dintre el teu cap. No banalitzar. no fer-la servir per coses banals. Bueno, no sé.
Mm-hmm. Les cançons curen, també, ja parlant d'infermeria abans.
Les paraules curen. I després també hem de deixar que el temps ens ajudi. El temps també fa molta feina. Hem de deixar que el temps ens ajudi. I no ho fem. Ens precipitem i pensem que el temps és dolent, que se'ns tira a sobre, que ens envelleix. Clar que sí, perquè venim aquí un trosset de temps i després girem cua perquè hem de fer girar la roda perquè han de venir d'altres. És evident, és així la biologia, no? Però el temps hem de deixar, li hem de donar espai perquè ens ajudi. Mira, demà en donen a l'una trajectòria, no un disco. I això què hi ha dintre de la trajectòria? Temps.
Mm-hmm. Ara, parlaves abans del convidat que vam fer fa 12 anys.
12?
12 anys, 12 anys, perquè recordo aquella conversa que tu em deies que en aquell moment tenies 57 anys i que t'havien vingut de sorpresa, perquè...
Sí. Imagina't ara.
Perquè deies... Jo normalment sempre n'he tingut 30, 35. La vegada que em vaig tenir més, em vaig tenir 45. I de cop i volta en tinc 57.
Ostres.
Era una sorpresa que tenies en aquell moment. Ara en tens 69.
Bestial. Espero que el temps m'ajudi. Sabeu a què? Li deia abans d'ahir, em sembla que era amb l'Agnès Marquès, no? I clar, ella deia... I no sé, això de l'edat i tal i qual. Doncs que jo espero doncs vèncer aquesta temptació, diguem, de no parar-me la cara, no? Si puc. Perquè el temps que ens ajuda també és implacable. I doncs veus persones grans i hi ha un rebuig molt gran a les persones grans. Hi ha un rebuig natural. I llavors... Això ara ja té un discurs molt clar, molt diàfan, que jo l'estic seguint bé amb l'actriu del Teatre Lliure,
l'Emma Vilarasau.
Sí. Ell ara, la vaig escoltar l'altre dia allà amb el col·lapse i 10 punts. Ella diu, per qui t'has d'operar, per tu o pels altres? No? Perquè jo tinc col·legues i persones que ara ja quasi no els reconec. Perquè si t'operes, si t'estires la cara, no pots acabar de somriure. No? Quan somrius, fas tot el recorregut, no? I llavors allò te'n quedes així i ja sembles la Bjork. No?
Sembles
la Bjork així, com la Bjork, vull dir, perquè ella és islandesa, no?
Sí,
i té tota una altra fesomia.
Però que ho diguis vol dir que t'ha passat pel cap operar-te, tu?
No, però ho veig que moltes persones que jo tracto ara ja, doncs que ho han fet. I llavors, doncs...
Vols ser prou forta per resistir la tentació d'operar-te?
Sí, simplement per veure quin dimonis de cara tindré quan sigui gran. Com seré? I com que això sé que després no podré tirar enrere si ho faig, si això, dius, bueno, durant 5 anys m'opero, però després em desopero. Però clar, no podem tirar enrere. No?
Uh-huh.
I llavors, una cosa que no pots tirar enrere... sempre em quedaria amb el dubte de com seria jo, de gran.
T'afegeix pressió estar dalt d'un escenari per operar-te o no operar-te?
Clar que sí.
Hi ha una pressió estètica afegida amb això?
Sí, jo crec que sí. Jo no la sento perquè faig un tipus de cançons i tal, però jo ho veig, sí, ho veig. Mm. Veig.
Clar, tu ara amb 69 anys, si haguessis quedat d'infermera, podria ser que estiguessis jubilada, ja.
Sí.
Tu et veus cantant amb 90 anys? T'agradaria cantar amb 90 anys?
Home, 90 anys, nen... Quants me'n faltarien, ara?
21.
Ah, bueno. S'ha fet el càlcul. 21. Home, bueno, jo vaig conèixer i vaig tractar a la Maria Dolors Pradera i també a la Xabela Vargas. Andaca, aquelles dues. Que se l'han bevió tot. S'ho van veure tot.
Mm-hmm.
La Mònica Randall diria que les bodegues bulbaïnes, no? La Randall deia, ui, aquests, s'han pogut...
La nostra estimada Aurorita.
L'Aurorita.
L'Aurorita, Mònica Randall.
L'has de trucar.
Sí, home, ha de venir un dia.
Ha de venir un dia.
M'has d'ajudar.
Sí, perquè aquesta està ermitanya. Està ermitanya, no vol
bueno,
sortir.
No m'has contestat. T'agradaria continuar cantant amb 90 anys?
Sí, la biologia m'acompanya, sí. Si jo puc cantar bé, sí. Que espero que sí. És que no sé, fa de mal dir tot això, perquè vés a saber què m'espera, nen. Vés a saber què m'espera. Jo no deixaré de cantar fins a això, fins que la biologia m'abandoni, no? O sigui, que et perdi facultats. capella i moltes facultats. Hi ha una cosa que va molt bé, i us ho dic a vosaltres dos, perquè treballem tots dos amb la veu, tots tres, que les cordes vocals és l'últim el muscle que envelleix més tard. Mm-hmm. És el que envelleix més tard. Fixeu-vos-hi. Clar, això va a favor nostre. Una cosa que va a favor nostre.
Avui he tornat a la serra de Pantos i a la cova he trobat les sabates venjant. Un forat de les zones, una pinta de bales dins d'un plat enfangat, tres cascots de metrall. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume.
Citaves abans la Montserrat Roig, que té una frase, que diu aquella frase, no?, que si hi ha un acte d'amor és la memòria, no? La memòria sí. És el gran acte d'amor. Sí. Tu t'has dedicat molt, sobretot últimament, no?, a rescatar la memòria, també amb la teva feina, a l'amical de Ravensbrück, no? Mm. Però sobretot també amb totes les cançons que fas. Aquesta és impressionant, aquest paisatge de l'Ebre, no?,
les sabates català.
De Jaume, allà Neus Català.
Teresa Rebull, mm-hmm. una de les dones d'aquí més, vaig aprendre tota la Guerra Civil. Ella va fer tot aquest camí de l'exili. És l'única cantant que el va fer de veritat, no? I van anar al camp d'Argelers, des cap al camí, aquest èxode de tots els republicans, cap a França, i més tard es van juntar amb la resistència francesa. Per tant, i...
Saps que jo la vaig poder entrevistar, Teresa Rebull? Tenia 16 o 17 anys a Ràdio Taradell.
De veritat. Anar,
perquè tenia un professor de literatura que era un enamorat de la Teresa Rebull, Pere Ferrés, i sí. Vam anar a entrevistar-la.
A Banyols Sormer?
Clar, jo amb 16 o 17 anys amb prou feina sabia qui era Teresa Rebull. No n'era prou conscient, no? A vegades sí. Les coses t'arriben a una edat
sí.
que no n'ets prou conscient. He vist una cosa... Que...
A veure...
Et van donar la Creu de Sant Jordi amb 33 anys.
Sí, Jordi Pujol, eh? Mira, li tinc que agrair. Perquè és un estímul, eh? És un estímul bestial tan jove. Sí, sí, sí. I això més, veus? Això va punir, va a la cerimònia va poder venir el meu pare. O sigui, ho va veure ell. Això. Ja que abans he parlat malament d'ell, ara parlo una miqueta bé. Perquè si no...
Com sí, ho vas sí, viure, sí. Que amb 33 anys et donessin la Creu de Sant Jordi?
Era l'època del Rigol. Amb el Rigol havíem fet un viatge junt amb la Montserrat Roig a Armènia, un intercanvi cultural, diferent gent hi érem allí, però jo recordo molt a la Montserrat Roig, realment. I el Rigol, jo què sé, aquella convivència, potser, al veure que, doncs, que se'ns va pensar, van passar coses molt, molt maques allí, anar a un lloc d'uns caldeos.
Ara la valoraries més, la Creu de Sant Jordi, si t'arribés ara que amb 33 anys? Vas ser conscient del que significava?
Jo la vaig valorar més allà, llavors. Clar. És que els premis t'han d'anar arribant, però t'han d'arribar al principi perquè és un estímul i et dona autoestima. I després, quan hi ets gran, ja saps què és el que... Jo, per exemple, ara ja no pretenc res més que mantenir-me i fer discos preciosos el temps que em quedi. Però no pretenc, jo què sé, cantar el Madison Square. Però quan tens 20 anys sí que t'ho diré, ostres, a veure si algú per atzar m'escolta, saps com mou les pel·lis? Uh-huh. I m'ofereix aquesta possibility. Però ara jo el que vull és mantenir-me, composar, tinc necessitat d'explicar coses encara... I la paraula seria mantenir-me. O sigui, no capbussar-me amb la decrepitud, amb el de repetir-te, sinó intentar fer coses com he fet fins ara, no? Amb una certa dignitat.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol.
Disc importantíssim, eh? Aquest, el sí. primer que fas d'homenatge a George Moustaki,
sí.
això 2011, que també, diguem, dona tot un altre aire, tot una altra empenta a la carrera de la Marina. Eh?
Hi havia persones que em van tractar diferent, Albert, a partir d'aquest disc, i que va coincidir amb el teu convidat, i que va ser espectacular. Perquè va ser idea teva. Doncs, saps, jo anava a comprar allà el Vinson, i aquell home que hi havia lligat a l'amo mai em deia, ni asa ni bèstia, tio. I inclús hi havia anat amb el Moustaki perquè se les tenien comprar unes citrelleres d'aquestes que són com un tubo d'assaig. Doncs, quan va veure després el programa, va venir a saludar, i li vaig dir, doncs, nosaltres hem vingut aquí a comprar, però per ell no érem res, perquè anava, no sé, per exemple, no? Però ara no li diguis a aquest home això, que deu ser ja molt gran, deu ser molt gran i no vull parlar malament de ningú, jo. No sé, clar, perquè cada un té els seus gustos i si a mi no li agradava jo com cantava ni res, doncs no, jo clar, aquesta botiga m'agradava. Després ja vaig veure que... Jo recordo una cosa amb el meu pare, bestial d'aquesta botiga de Vinson. El meu pare, que havia viscut a la seva joventut de Barcelona, ens que ens queda poc temps, nen?
Sí.
Doncs, ell anava caminant i li vaig dir, miri, pare, aquesta és una botiga, miri, miri, quins aparadors que tenen. I el tractava de vostè, a l'època ens tractàvem de vostè. Mira quin aparador tan guapo i tal. Ell agafa, que anava amb un caliquenya, una espardenya, s'ho mira i diu, marxem, que estan amb obres. Es creia que l'aparador, de tan modern que el feien, ells es creien la rehòstia de fer una cosa supermoderna, i un pagès, que era el meu pare, però un paio intel·ligent, clar, per ell eren... estan amb obres. Una cosa que cau, l'altra que no sé què, doncs una escala allà al mig, tota desordenada. Em va encantar, perquè... bueno, ja enteneu el que vull dir, no? El meu pare, jo ensenyava una cosa guapa que a mi em fascinava, i ell, que coneixia els arbres, coneixia els ocells, coneixia coses valuoses, allò li va semblar que estaven d'obres.
Estimada Marina Rossell...
Estimat Rosselló.
Estimat Rosselló.
Si volies venir amb la barca del
temps. Gràcies, gràcies de debò. Enhorabona per aquest premi, per aquest enderroc a la trajectòria que rebràs demà a Girona, i un plaer sempre estar a prop teu.
Gràcies, Albert. I aquest premi és una mica xica-pica també teu, eh?
Sí, molt. Per què?
Home, perquè tu sempre has fet com el temps, que m'ha ajudat.
Marina, va, he de fer una pausa. Ara sí que ja no tenim més temps.
Molt bé. Doncs ara una copeta de vi.
Una copeta de vi, ara. Abans te l'havies d'haver fotut, la copeta de
no.
vi. Un altre dia ho provarem amb copa de vi.
Farem
entrevista amb copa de vi sense. A veure, ja amb les diferències aquestes.
Molt bé.
Ara tornem.
Islàndia, amb Albert Ong.
Cinc raons per no estudiar a l'Escola Massana.
1. No és cap lloc comú. És el Raval.
2. No busquem complaure. Aprenem amb por.
3. T'hi embrutaràs les mans. T'hi trencaràs el cap.
4. No fem graduations. Celebrem.
5. Barregem arts i disseny. Així és Barcelona.
EscolaMassana.cat.
Un dia més i encara no saps com reclamar la factura de la llum?
Festa de Legalitas, i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
A RAC 1 i RAC 105 comença el gran concurs del masclisme.
Bona nit i benvingudes a una nova edició de El Gran Concurs del Masclisme, el show on les sorpreses i les desigualtats sempre van juntes. Si en l'edició passada ja vam repartir 1 milió d'euros, un 25% menys si la guanyadora era una dona, aquest any doblem el premi. I recordeu que tots els concursants, només per participar, ja teniu assegurat un viatge a l'exòtic paradís del patriarcat. Comencem!
Per 50 euros. Dels 18 programes que hi ha a RAC1, quants estan presentats per una dona? A, tots, 18 de 18. B, 10. C, 5.
5? És el mínim? Doncs deu ser 5.
La resposta correcta és la C. Només 5 dels 18 programes que es fan a RAC1 tenen una dona al capdavant i un d'ells, el RAC1 Migdia, és copresentat amb un home. Provem amb RAC 105, a veure si tenim més sort. Hi ha 4 programes. Quants estan presentats per dones? A, cap. B, 3. C, 1.
Diré la C. Va, 1.
La resposta correcta és la A. No hi ha cap dona que presenti un programa a la cadena musical. L'any passat n'hi havia una que va plegar i es va substituir per, oh, sorpresa, un home. Continuem. Una figura clau a la ràdio són els tertulians i els col·laboradors. Us atreviu a dir quantes són dones als programes de RAC1? A, 8 de cada 10 tertulians i col·laboradors són dones. B, 3 de cada 10. C, la meitat, 5 de cada 10.
Jo diria que la C també, la meitat, perquè 3 em dona la sensació que és poc i 8 ho veig massa. Amb la qual és la C.
La resposta correcta és la B, sí, no ens hem equivocat. El 70% de les veus que sonen regularment a RAC1 opinant i parlant de política, de música, de tecnologia, de llibres, de salut, de cuina, d'economia, de videojocs, són homes. Aquesta xifra, per cert, és la mateixa que els últims anys. No ha millorat. Apugem l'aposta, però no baixem la bretxa salarial, no fos cas. Per 100 euros, quantes denúncies per agressions sexuals hi va haver l'any passat a Catalunya? A, 365, una al dia. B, més de 15.000. C, agressions sexuals. A tot ni diuen agressions sexuals avui.
Jo diria que més de 15.000, la B. I qui respongui la C, a la foguera.
La resposta correcta és la B. Es van denunciar més de 17.000 agressions sexuals. Això són, atenció, 50 al dia. Seguim. Quants assassinats masclistes hi ha hagut a tot l'estat des de principis d'any? A, cap. B, 4. C, 8.
Crec que 8, perquè anem a tirar cap a dalt.
Ah, 8, mare de Déu.
La resposta correcta és la C. Hi ha hagut 8 feminicidis aquest any. Un d'ells s'ha comès a Catalunya.
Ei, però he guanyat o no al final?
Tu? De debò pensaves que guanyaries? En aquest concurs sempre guanya el masclisme. I tu? Faràs alguna cosa per canviar-ho?
Islàndia, amb Albert Ong.
Les 8 i 2 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Barcelona viu aquesta hora la gran manifestació feminista del 8M.
Muerte! Muerte! Muerte en patria, Pablo! Huelga!
Ha arrencat a quarts de 7 de la tarda a plaça Universitat, acabarà el passeig Lluís Companys, on de fet ja ha arribat, és ara on es faran els parlaments. La manifestació l'ha estat seguint tota la tarda la Mar Poyato. Mar, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, mira, ara acabem d'arribar just al final del passeig Lluís Companys, on hi ha instal·lat un escenari des d'on s'estan preparant per llegir el manifest d'aquesta protesta d'avui, del 8 de març. Molta tranquil·litat durant tot el recorregut, recordem que hem sortit de plaça Universitat, hem avançat per tota la Gran Via fins a plaça Tetuán, hem baixat pel passeig de Sant Joan i ara ja hem arribat, com dèiem, a Lluís Companys. Tenim xifres oficials d'assistència que ens acaba de comunicar la Guàrdia Urbana. 40.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, haurien seguit, estan participant en aquesta manifestació. També és una marxa, recordem-ho, antiracista, anticapitalista, perquè durant tot el recorregut, el que hi ha hagut, hem vist com unes performances, com uns stands on cada un dels estants doncs, estava destinat a fer una reivindicació diferent, amb una temàtica diferent. I com dèiem, estem esperant que comencin aquests parlaments aquí al passeig de Lluís Companys a Barcelona.
Gràcies, Mar Poyato. La xifra, aquesta última hora, 40.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han seguit la gran manifestació feminista del 8M. Més coses, Joan. Amenacen el germà de la nena a qui van violar a Badalona el novembre passat.
Sí, segons ha avançat el Planta de Baixa de TV3, les amenaces eren de mort i haurien començat després que el germà de la víctima denunciés l'agressió. Provindrien de l'entorn dels presumptes violadors que no volien que el cas sortís a la llum. Recordem que són 5 nois, també menors d'edat. Ara el germà de la nena de 12 anys es veu obligat a anar acompanyat de casa a l'institut per un agent de paisà. La família ja ho ha denunciat a la policia. Aquesta tarda l'Ajuntament de Badalona ha condemnat la violació de la nena i ha insistit que es personarà en la causa.
Més coses. Demà l'Hospital Clínic podrà tirar endavant totes les cirurgies no urgents i la meitat de les consultes externes.
El Clínic es va recuperant d'aquesta manera de mica en mica del ciberatac que va patir diumenge. Demà s'arribarà, com dius, al 100% de les cirurgies no urgents previstes i al 50% de l'activitat de consultes externes. Tot i això, faltarà reprogramar les que no s'hagin pogut fer aquests últims dies. Els pacients amb càncer que els han de fer radioteràpia se'ls continuarà derivant a l'Hospital de Sant Pau i al de la Vall d'Hebron.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Pels esports, Roger Saperes, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Partidàs avui a partir de 8:45 a RAC1. Bayern de Múnich, PSG.
Sí, amb el 0-1 aconseguit pels alemanys al Parc dels Prínceps, resultat que els dona cert avantatge en aquesta tornada de vuitens. Tenim 11 confirmats, no hi ha cap gran sorpresa. Juguen Messi i Mbappé al PSG. La resta, el que ja esperàvem. Avui també es juga el Tottenham-Milan amb 0-1 pels anglesos en el partit d'anada. Recordeu que els dos partits els podreu seguir aquí a l'antena de RAC1. Per la setmana vinent queden la resta de partits. El Madrid-Liverpool, City-Leipzig, Nàpols-Eintracht i el Porto-Inter.
Això pel que fa a la Champions, a la Copa avui, atenció, perquè hem tingut un canvi d'horari del Clàssic.
Exacte, la tornada de les semifinals, que s'ha de disputar el dia 5 d'abril al Camp Nou, el partit estava previst per les 10 de la nit, finalment es jugarà a les 9 per decisió de les teles que tenen els drets.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el temps, Abel.
Doncs mira, demà...
Has vist el jersei amb el que vam fer avui, equivocant-se. Demà s'ha de posar aquest jersei?
Demà jo crec que li sobrarà, tot i que les temperatures reculen una mica, però tindrem molta bonança igualment, I atenció, perquè al matí hi haurà alguns plogims cap a les Terres de l'Ebre a primeres hores, cap al sud del Pla Lleida, però al migdia entrarà una tongada de ruixats i tempestes per les comarques de l'oest del país, des de l'Aragó, escombrarà Catalunya durant les primeres hores de la tarda, viatjarà molt ràpidament, i a mitja tarda una segona tongada de ruixats i tempestes de nou entrant per l'Aragó i que acabaran escombrant tot el país. Passaran, això que deia, molt ràpidament, però en alguns casos pot descarregar una mica de força i després d'una matinada poc freda, doncs al migdia bonança, força bonança. Avui hem arribat als 25 graus, a Serós, al Segrià, a Reykjavik, res de 25 graus, no arriba ni al 0, una mínima de menys 8,7, parla'm un bon jersei com el que portes tu avui, i una màxima, de 2 negatius.
Gràcies, Abel.
Fins demà.
A veure, Fel... Tu saps com reclamar una factura de la llum?
De moment no.
No?
No.
Home, vull dir, no saps a qui has de recórrer?
Ah, bueno, sí, això sí.
Ah, a qui has de recórrer, si vols reclamar una factura de la llum?
A Legalitas.
Per què has de recórrer a Legalitas, a veure?
Perquè allà hi ha experts que t'ajuden a solucionar els temes que no controles.
Ah, a més, és molt fàcil, t'hi pots posar en contacte. Mira, telèfon, entens, no? Vull dir, sí. Internet, tantes vegades com vulguis, 24 hores, 24-7, sí, això,
Tant si és urgent com... Vull dir, tu hi truques i
no,
sempre...
No, ha de ser urgent,
Ha de ser urgent,
home, 24 hores ha de ser urgent. Bueno, però sí, Legalitas, si és urgent, 24 hores.
Allà, no ho dubtis. No
tarifa
dubtis.
Plana, 25 euros al mes.
Va,
pots
per
posar per 25 euros al mes els teus assumptes en mans d'autèntics experts. Saps el telèfon que has de trucar, Legalitas?
900, apunteu, 900-100-608.
900-100-608.
Apunteu, 900-100-608.
Se t'acut algun eslògan per Legalitas?
Legalitas, i endavant amb la teva vida.
RAC1. El futur és l'habitatge municipal i adaptat per persones grans. Per facilitar-los una millor qualitat de vida, construïm habitatges que, a més d'estar preparats per guanyar en autonomia i seguretat, tenen serveis de cura i espais comuns de lleure. El futur ja és present a barcelona.cat/habitatgesgentgran. Ajuntament de Barcelona.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles. Compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultures, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Et preocupa la teva salut capil·lar? A l'Institut Clínic Capil·lar Tricolàser tenim la solució per a tu. Som experts en tot tipus de tractaments capil·lars, incloent-hi la medicina regenerativa. Demana el teu diagnòstic sense cap compromís trucant al 93-467-2500. La primera visita és gratuïta. Som al carrer Roger de Llúria 86 de Barcelona.
Xeco Cane Mason al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Escolta, el sents?
Sí, és el so del mar.
I el vent mig de l'Eixample. Ara el restaurant El Cangrejo Loco et porta el mar a l'Eixample. Reserva a elcangrejoloco.com.
Un restaurant únic a l'Eixample.
Aquesta setmana volem homenatjar totes les dones que componen Galeries del Tresillo i a totes aquelles que amb el seu esforç i lideratge contribueixen a construir una societat millor. Per això, a Galeries del Tresillo eliminem el percentatge de la bretxa salarial en la nostra oferta. Woman Week a Galeries del Tresillo. Fins a un 21% de descompte. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
Molt ràpid,
molt còmode.
Molt RAC1.
Tots som un.
Islàndia, amb Albert Ong.
Va, que avui ho rematarem amb el Pep Martí. Pep, bona tarda.
Bona tarda.
Pep, periodista de Nació Digital, autor, juntament amb el Miquel Macià, del llibre Els que manen, les 50 famílies que remenen les cireres que mouen els fils a Catalunya. Avui el Pep ha triat parlar de, bueno, la dona més poderosa que apareix en aquest llibre, que segurament coincideix també amb la dona més rica de Catalunya. Avui parlem de Sol d'Orella. Qui és Sol d'Orella?
En efecte, home, podríem dir que la Sol d'Orella, més oportuna no pot ser avui, és el vuitè mà dels que manen, de fet. I planteja, i de fet ella ha fet aquesta pregunta a vegades en algun acte públic, si hauria arribat tan lluny d'haver tingut un germà. És a dir, són unes germanes, no tenen germà, i per tant ella li va tocar ser la darrera. Això permetria també parlar d'altres casos de dones dels que manen, perquè si recordeu, per exemple, la Maria Reig d'Andorra, passava una cosa semblant, és verdadera? Com és que és verdadera? Doncs perquè és filla única, no?
Uh-huh. I en aquest cas perquè no hi ha un noi,
En aquest cas perquè hi ha un noi, o per exemple, imagina't, el cas dels Ortega, la Sandra Ortega, la filla de Mancio Ortega, són tres germans, tenen un germà, però té una minusvalia molt considerable. L'heredera és ella. Però si hi hagués un germà, altres coses passarien, no? Uh-huh. O sigui, és un tema bastant, bastant fort.
Aquí. Per tant, parlem de la dona més poderosa que hi ha a Catalunya, no?
Sens dubte.
Des d'aquest sentit, no?
Sí, sí.
En el sentit econòmic. Encara que té un perfil molt baix, públic, és una persona que no li agrada gaire exposar-se, per tant, hi ha molta gent que potser dirà: qui és Sol d'Orella? No l'he sentit parlar, no l'he vist, no té presència als mitjans, per exemple.
És extraordinàriament discreta, no vol sortir enlloc, no concedeix entrevistes, hi ha molt poques fotografies d'ella en actes públics.
Mm-hmm. Abans d'entrar a la teca, deixa'm dir una cosa, per la part que ens toca a nosaltres, aquest programa es diu Islàndia, Sol d'Orella ha sigut durant bastants anys la cònsol honorària d'Islàndia a Barcelona, no?
En efecte. I té una explicació, perquè la seva família històricament s'havia dedicat a la importació de bacallà i salmó d'Islàndia. I normalment els consolats honoraris, no tots, es donen a persones del món econòmic que han fet, doncs, tractes comercials amb el país en qüestió. Uh-huh. I amb ella hi ve, per tant, d'aquesta família, aquesta vinculació islandesa, i ho ha estat durant moltíssims anys fins a finals del 2021. Uh-huh.
Ara és l'Astrid Delgadóttir, és una islandesa que la en coneixem efecte de sobres, que va venir fa més de, no sé, 40 anys, potser ja fa, ara mateix a Barcelona, i és qui ha agafat el relleu de Sol d'Orella en el consolat d'Islàndia a Catalunya. Sol d'Orella, hem de parlar de bacallà, però hem de parlar de Coca-Cola.
Ella és la major embotelladora de Coca-Cola del món, és la presidenta de Cola Europacific Partners, és una conquesta que s'ha anat produint gradualment. És una, per entendre el personatge, és molt important, jo crec, dir que ella, que hagués pogut ser simplement una gran adherera, no? L'hereva d'un empori econòmic important, els d'Orella ja tenen una fortuna que venen, doncs, de fet, construint-se des de mitjans del segle XIX, és, en canvi, ha volgut ser també l'executiva de l'empresa. No ha volgut ser només... És una saga una mica, podem dir, amb trets pijos, no hagués pogut ser una persona simplement de Budget Society. No ha estat així, no freqüenta socialment més enllà de l'imprescindible, i en canvi és una directiva que està al peu del timó del seu negoci des de sempre. Aquesta és una característica essencial. I, de fet, que ha internacionalitzat al màxim un negoci que va començar de manera bastant curiosa en el llunyà 1951.
Expliquem això, perquè, clar, hi va haver un moment, ara sonarà estrany a la gent que ens estigui escoltant, hi va haver un moment que la Coca-Cola no existia en aquest país ni enlloc, diguem, no? Però en aquest país va tardar a arribar, diguem, gent que ens pugui estar escoltant ara, quan eren joves, a la seva joventut, no hi havia Coca-Cola.
Tot això ara sembla molt, molt prehistòric, però, esclar, hi havia moltes concessions d'aquests productes que venien de fora que s'aconseguien a través de la gràcia de su excelencia, en Consejo de Ministros, al Palacio del Pardo. I així va ser en el cas de l'embotellament de Coca-Cola. La Coca-Cola Company, que va néixer a Atlanta, va estar de Georgia, als Estats Units, a partir de cert moment no vol tenir el negoci de l'embotellament, el ven a empreses de tot el món, i es va plantejar la seva entrada a Espanya a començaments dels 50. La idea és que això es lliurés, com es feia aleshores durant el franquisme, a base d'unes concessions que generosament el règim anava administrant d'alguna manera, no? A diverses famílies, doncs, vinculades al moviment o d'alguna manera. L'avi de la Sol d'Orella, el Santiago d'Orella, un home molt llest, que era un home ja situat, amb do de gens, va saber que venia una delegació de Coca-Cola a entrevistar-se amb el general Franco. Va veure amb una petita...
Quan aquí encara no existia la Coca-Cola. Venien els d'Atlanta, per entendre'ns...
Venien els d'Atlanta.
A introduir la Coca-Cola a Espanya.
I, de fet, ho va llegir amb una petita noteta al diari La Vanguardia. I no sabia el dia que això es produiria, però va dir, jo me'n vaig a Madrid, i si aquesta gent resideixen uns dies, unes setmanes a Madrid, han d'estar al Ritz. I es va plantar al Ritz. Va parlar amb els cambrers, i al cap d'uns dies li van dir, miri, aquell senyor americà que vostè busca és aquell que està assegut allà. Això va ser així. Ells ho expliquen així, però és que, a més, coneixent com anaven les coses, és molt versemblant.
Quadra.
Se li va presentar, tenia un magnífic anglès, va haver bona química personal, i ell tenia una cosa magnífica, a banda que sabia anar molt pel món, i és que estava al capdavant d'una empresa que es dedicava ja a l'embotellament, a la importació de productes i tal. Llavors, va haver una bona trobada. I aquest directiu de Coca-Cola va defensar el seu nom, i al cap de... van passar setmanes, potser algun mes, l'any 51, el Consell de Ministres anuncia les concessions per territoris. Tots, gairebé tots, famílies molt vinculades a Falange. El cas dels Mora Figueroa a Sevilla, el cas del Sainz de Vicuña a Madrid. Sainz de Vicuña estava casat amb una neboda de José Antonio i estava completament desvinculat de cap tipus d'aquest sector, però era un nom en aquell moment que tenia entrada a tots els ministeris.
És a dir, una manera de, la concessió de Coca-Cola era una manera de premiar addictes al règim,
addictes,
no?
Al règim. Els Líbano, que era una família molt de Negur i el País Basc, van agafar la zona d'Euskadi, i Catalunya van a caure aquell senyor català del Ritz. Aquesta és la... Aquí va ser el començament.
Gràcies a la influència de l'americà que parla bé d'aquest senyor, no?
És així. Ell va tenir l'astúcia en aquell moment de no buscar l'intermediari del règim, que vés a saber quins peatges li hagués fet pagar, sinó que anar directament a la font, al propietari. I els hi va sortir bé. I a partir d'aquí comença ja una llarga història, que després ells, al cap dels anys, aconseguiran la fusió, diguem-ne, de les embotelladores de tota la península, que això es produirà ja molts anys després, això serà un salt important, i llavors es fan ja amb el que seria l'embotellament, diguem-ne, al mercat ibèric, no? I després faran una operació molt ambiciosa, que serà entrar ja al mercat europeu. Atlanta li interessava potenciar.
Clar, perquè tu has dit que Sol d'Aurella és ara mateix presidenta de Coca-Cola Europacific Partners. Això vol dir Europa i el Pacífic.
Ella va agafar bona part del mercat de la Unió Europea, no tota Europa, també el Regne Unit, i després van aconseguir donar el salt al que seria Austràlia, Nova Zelanda i un mercat que és potser els que ha tingut més potencialitat, que és el mercat indonesi. Estem parlant de prop de 300 milions de persones. Això els hi ha donat un potencial. Van comprar la companyia embotelladora d'Austràlia, això fa pocs anys, aquesta última operació, i això els ha convertit en molt robustos. Tenen també la majoria de les participacions de l'equatorial Coca-Cola Bottling, que està radicada, o que seria una mica l'Àfrica més pobra, els països del nord d'Àfrica, on ells ja, en paral·lel, ja havien ficat les seves arrels. O sigui, que és la principal embotelladora de Coca-Cola del món, això és evident.
Avui els que manen estem parlant de Sol d'Aurella, de la dona segurament més rica, vaja, pel que diuen els rànquings, la dona més rica de Catalunya, no? Això és així, no?
La dona més rica, i de fet la més rica d'homes i dones fins fa molt poc, està frec a frec amb l'Isaac Andic. L'últim rànquing de Forbes la posa segona darrere de l'Andic.
Dèiem això, la discreció aquesta de Sol d'Aurella. Ens ha costat trobar, per poder-li sentir la veu, que ens agrada sempre, no?, a Sol d'Aurella. Hem trobat fragments d'una conversa l'any passat a l'Instituto de la Empresa Familiar.
Yo creo que destacar aquí, ahora que está tan de moda el rol de la mujer, dentro del sistema Coca-Cola, hubo un presidente que fue Muhtar Kent, que ya dijo que en el año 2020 quería empoderar a 5 millones de mujeres. Yo creo pues que por parte de la compañía Coca-Cola, yo creo que hubo un claro apoyo a que una mujer pues liderara este proyecto.
Fixa't que això de Coca-Cola, que és curiós, no?, perquè ni ella diu Coca-Cola, no? És això que ens passa a tots, que diem Coca-Cola, no? Aquesta... I fins i tot la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners diu Coca-Cola, eh?
Diuen que ella ni tan sols beu Coca-Cola. No sé si és veritat o què, que no és...
No la sabia aquesta... A veure, podria ser, no sé, també Lluís Llach, que fa vi, i el seu soci, els dos socis que fan vi, el Lluís Llach, que fan uns vins boníssims, són tots dos abstemis.
Ja passa.
Vull dir que escolta'm, que això et trobes moltes coses. Dèiem aquesta discreció, també te deies que s'hauria pogut quedar com una persona més de la jet set, diguem, i en canvi és executiva. Sí que va tenir una trajectòria, pel que expliqueu en el llibre, Pep, una trajectòria, diguem, d'estudiar a Suïssa, màsters a Estats Units, diguem, una mica el que toca per posició social i per voluntat de fer una carrera, diguem.
Ella
no?
Estava ja predestinada, d'alguna manera, a la cursa econòmica. De fet, és allò que dèiem al començament, li tocava a ella, no tenia germans, anem a dir, competidors, per dir-ho d'alguna manera. Ja la seva germana Eva, doncs, també està en món del negoci i tal, però ella era baderera, i aleshores va seguir tot el cursus honorum, diríem, dels fills de les grans sagues econòmiques, però amb voluntat de gestionar l'empresa, de treballar el dia a dia, no només de presidir-la, tenir les seccions. Això va ser pare d'altres noms més pijos, diríem, no?, de la cúpula del poder econòmic, vaja.
Qui sí que té un perfil una mica més públic, diguem, és la seva parella, és el seu actual marit, no?, que és el Carles Vilarrubí, no?, que, entre altres coses, havia sigut directiu del Barça, no?
Sí, ell també venia d'una família també situada dins del món econòmic. Ell és més una figura, jo diria, d'un temps d'un país, no? Es va entrar també en el món polític, a través de Convergència, quan Convergència encara no governava. És un pujolista, podríem dir, de la primera hora, que va fer de xòfer del Jordi Pujol en les primeres campanyes electorals, i de cop i volta es van trobar, doncs, que van guanyar les primeres eleccions catalanes de 1980, i aleshores ell ja va entrar també en el món de l'administració pública, i alhora va seguir també una certa carrera econòmica. Ha representat, segons els mitjans van atribuït això del sector negocis de Convergència, d'alguna manera, i tant ell com ella van ser una mica damnificats entorn del procés. Ell, perquè com a vicepresident del Barça, l'1 d'octubre, va dimitir quan la Junta del Club no va voler suspendre el partit
de l'1 d'octubre contra Les Palmes.
Contra Les Palmes, sí. Que es va celebrar a porta tancada. Ell, aleshores, va plegar en protesta. I ella ja havia tingut un problema anteriorment, perquè va acceptar un càrrec el Consell Assessor de Diplocat, cosa que és completament, no és un càrrec polític ni molt menys, però en la histèria que hi havia a l'Espanya profunda i sobretot en els cercles del poder polític i mediàtic madrileny, va ser suficient perquè es llancés una campanya mediàtica de Coca-Cola rompe Espanya. Això realment a Coca-Cola va generar molta inquietud, molts nervis, aquestes coses sempre fan molta por. Evidentment, Atlanta no vol ni sentir parlar de campanyes de cap tipus i ella va haver de dimitir del Consell de Diplocat. Va ser una cosa realment demencial, no? Mm-hmm.
Sol d'Orella té la Creu de Sant Jordi.
El seu marit també.
Ah?
Em sembla que deu ser... No sé si és potser l'únic matrimoni que ho tenen els dos. Això sí, és absolutament excepcional.
O sigui, podria ser l'únic matrimoni de Catalunya?
Jo diria... Bé, jo no conec matrimonis, no conec. No, potser
en tot
ni
cas
algun.
No deu ser gaire habitual.
No,
un matrimoni, tant un com l'altre, tingui la Creu de Sant
en
Jordi.
En pocs anys de diferència, jo diria. Crec que encara és en temps del president Mas, diria.
Sí. Mm-hmm. O sigui, en pocs anys de diferència, Artur Mas dona la Creu de Sant Jordi a tots dos. Ara en parlàvem amb la Marina Rossell, no? Que jo... Si m'he deixat parat, a la Marina Rossell li van donar la Creu de Sant Jordi Jordi Pujol l'any 87, quan Marina Rossell tenia 33 anys.
87?
L'any 87. Hosti. I dius, hosti, amb 33 anys, ara és difícil que es premiïn, diguem, trajectòries musicals, no?, quan amb persones que tenen 33 anys. Alguna cosa per rematar-ho? Ens queda un minut de Sol d'Orella.
Jo crec que és interessant. Sobretot insistir en això que trobaríem si féssim un seguiment de les grans directives dels grans consells d'administració d'empreses cotitzades, la immensa majoria de les poques dones que han arribat al CIM ha estat perquè no han tingut germà. Uh-huh. Cosa que em sembla...
Sí que és veritat que les dades en els consells d'administració, diguem, mica en mica van creixent, no?
Ara
sí. la presència de les dones, no?
Sí.
Però ha costat, veurem a veure què passa amb aquesta llei de la paritat.
Veurem què passa. I ara el que... Potser fa... Ara seria relativament normal, diguem-ne, que hi hagi dones doncs, que, a més, doncs, siguin altes executives. Això fa 30 anys, quan va començar la Sol d'Orella, era una cosa bastant excepcional.
Pep Martí, moltes gràcies.
A vosaltres.
Doncs ho deixarem aquí, avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut i Albert Om. Una pausa i de seguida nit de Champions a RAC1, avui sobretot pendents d'aquest partidàs, d'aquest Bayern de Múnich, PSG. Ja tinc el Jaume Molló aquí a la porta, ara me'n vaig, Jaume, ja tot vostre, us escoltem aquesta nit. Nosaltres tornem demà a les 7, que vagi bé, bona nit.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Tu saps com reclamar una factura de la llum? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Vista ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3, 2, 1... Top! Dins!
A punt per a un nou repte? Si t'apassiona l'audiovisual, a l'Escola ITES en som especialistes.
Vine a visitar-nos i descobreix els cicles formatius d'imatge i so a les nostres jornades de portes obertes. Dissabte 25 de març al matí i el divendres 21 d'abril a la tarda. Inscriu-t'hi a ites.es.
Coneixeràs el nostre equip docent, les instal·lacions i podràs participar en tallers.
ITES, a Bailem 36.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir
molt ràpid,
molt còmode.
Molt RAC1.
Tots som un.